Al matí, amb Raquel García.
Preparats per anar al teatre, som a punt de descobrir l'obra Trans més enllà i conèixer la història de 5 persones, 2 dones i 3 homes que han fet el pas de canviar de sexe amb operacions o sense, als 20 anys o als 60, procedents d'àmbits socials, geogràfics i familiars diferents i amb feines també molt dispars, amb l'acceptació o no dels seus propers d'amics i família, però amb el convenciment sempre que el seu testimoni pot servir per ajudar a normalitzar la situació i evitar casos dramàtics.
Mi madre se acercó a mi cuarto, abrió sin avisar la puerta y me dijo, ¿pero qué haces? Estaba pintándome las uñas de los pies.
I 10 anys després se'm va començar a repetir un somni de visualitzar una figura femenina, una dona molt bonica, una figura esbelta, una dona alta. Aquella imatge em donava molta pau, molta serenitat. Mica en mica vaig anar entenent que aquella figura femenina era jo.
Aquella nit vam fer l'amor per última vegada, com a home i dona, i l'endemà al matí em vaig començar a hormonar.
Sentia que el meu cos no era el meu, no anava amb mi.
Aquesta obra, Trans, més enllà de la companyia Des Homes, arriba sota la direcció de Didier Ruiz al Teatre Principal aquest dissabte a les 8 del vespre. I nosaltres, per saber-ne una mica més, per fer spoilers, saludem a una de les actrius, l'activista trans sabadellenca Clara Palau. Bon dia.
Hola, bon dia. Molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
I nosaltres, a descobrir aquesta proposta, què hem de dir? Hem de situar... Heu voltat més enllà de casa nostra, de Catalunya. Heu traspassat fronteres i amb unes crítiques...
Déu-m'hi-do, sí. Va començar el 18 al Teatre Lliure. Uh-huh. De seguida vam anar al Festival d'Avinyó. Allà vam fer 8 representacions amb unes crítiques molt bones. Fins i tot el New York Times en va fer ressò. I a partir d'aquí va començar tot un periple, el 19 amb 25 representacions. Com que la companyia és francesa, vam estar voltant per França, a París, a ciutat, però també a tota la perifèria, i vam estar fent representacions. Més tard vam anar a Berlín, al festival que es fa allà de noves tendències, a la Showbond, que és un teatre important. Hem estat a Granada, a Sevilla, hem anat a Suïssa, a Zurich, i també a Tunísia. Però la meva dèria des de l'inici era poder-ho fer a Sabadell, perquè és on jo estic fent militància, a través de Cal Enredos, i és una mica... Un procés més que representa la visibilització de les persones trans.
Perquè com t'arriba aquesta proposta?
Ai, de la manera més innocent. Jo havia començat el trànsit el mateix any i a través de la psicòloga que m'acompanyava em demana, escolta, fes un resum de les teves vivències en el trànsit. Portava 8 fulls, allò que... Tenia ganes de poder-ho explicar.
Clar.
I vaig veure, per casualitat, en el Facebook d'en Fem, que és un espai de trobada de persones que comencen a moure's en el món trans.
A fer el trànsit,
I vaig dir, bueno, escric, i vaig anar a fer l'entrevista, però encara anava disfressada de senyor. Encara no m'havia visualitzat. I la noia que feia el triatge anava mirant a veure si veia alguna dona i li vaig dir que sóc jo. I ha sigut, per mi, aquesta vivència amb tota l'obra, en el meu trànsit mateix, amb tot el que ha comportat la parella, la separació, el retrobament, i anar fent tot aquest procés amb la llibertat que ens ha donat el Didier Ruiz, que excusa la seva presència, perquè ara mateix està circulant en tren. Per tant, a ell li hauria agradat que li haguessin pogut fer una trucada, però tot no pot ser.
Ens ha deixat en bones mans per defensar precisament aquest projecte tan inspirador. Quines són també les altres persones, no?, que t'acompanyen a dalt de l'escenari, perquè ara veurem 5, però em sembla que en el projecte éreu 7.
Havien començat 7. Les dues primeres que has posat els talls per diverses circumstàncies, la Leire i la Sandra ens han hagut de deixar, però tenim el Dani, és un noi que viu ara a Lille, ell és conductor d'autobusos. El Raül és una persona que treballa a l'aeroport, estava aquí al Prat, ara està a Galícia. La Neus, ella és perruquera. L'Ian de la Rosa que és guionista. Ell va participar en el guió de la sèrie de La Veneno, sí. I el 2022, amb el curt Farruques, sí. Va guanyar un Gaudí. Per tant, persones importants, i després queda la Clara Palau, d'aquí Sabadell.
També persona important, bueno, activista, però sí. Clar, que demostra, no, aquesta obra, la diversitat de perfils, de vivències, de procedències, sí. D'acceptació, no?
Clar, també. Per mi això és important, d'aquesta obra, aquestes cinc persones que ara continuem fent, sí. Aquestes representacions, tenim visions molt diverses de la vivència trans, i això és el que arriba a la persona, que en un passatge o en un altre s'identifica amb alguna de nosaltres, uh-huh. I va traient conclusions, perquè qualsevol opció és vàlida. Quan comentaves al començament, et pots operar, et pots no operar, pots prendre hormones, pots no prendre hormones, és viure lliurement entre el que penses i el que fas. És ser honesta amb tu mateixa. I això és important, no només per l'obra, sinó per la societat, per la feina, per tot, per poder-nos moure en pau i tranquil·litat.
Quin és el missatge que voleu que s'emporti també la gent després de veure aquesta experiència, no? Aquestes vivències, aquesta obra?
El missatge que ara he donat també, la reflexió que ens va proposar la pandèmia, que va ser un temps d'aturada, doncs un missatge superpositiu, que el que més importa és tot el que aquella persona es proposa es pot aconseguir en qualsevol aspecte. I una cosa tan íntima com és mostrar-se a una mateixa davant del món sense prejudicis és perdre la por amb nosaltres i afrontar la vida amb un somriure.
Ha estat una experiència alliberadora, Clara, en el teu cas. Com has anat evolucionant, que ho deies, no? Una mica al principi, però com vas començar, doncs, a pujar a l'escenari i ara com et sents,
com
no?
Com un pal d'escombra vaig començar a pujar, perquè... he fet quatre cosetes al Teatre Sant Vicenç, els Pastorets, bàsicament... Sí. Però clar, no tenia una experiència aquí, en aquesta obra. Ens han ensenyat a moure'ns davant d'un escenari, mm-hmm. Però també com afrontar la vida, no? En presència. I això és el que volem demostrar. Hi ha una anècdota quan vam estar al Festival d'Avinyó, mm-hmm. Que quan hem estat a França i a fora, ens projectaven els subtítols. I de alguns llocs hem fet un col·loqui final, o uns altres dies ens hem trobat, i aquí a Sabadell també a l'acabar farem aquest col·loqui, i va venir un noi i va dir: no he llegit res, però la vibració que desprenia a dalt de l'escenari m'ha emocionat. I això és el que fem. Aquesta presència, aquesta vibració, transmetre sinceritat, és, per mi, el factor, la potència que té el Didier amb els espectacles que ha fet, que ell s'ha especialitzat en aquest teatre del testimoni que ha fet sobre adolescents, persones amb llargues condemnes a la presó, sobre la religió, sobre la bellesa. Aquesta diversitat, aquest criteri d'entendre que s'ha de donar veu a tothom, és el que ens porta a nosaltres a reconèixer-nos i a participar d'una manera coral, però amb monòlegs que es van succeint al llarg de l'obra, en explicar amb tota sinceritat, perquè no tenim un text. Les vivències
són
les nostres.
Això és el que volia també que ens expliquessis, no? Com es va construint aquest relat, no? En el teu cas, que és el que expliques, que transmets amb el llenguatge i, evidentment, amb el llenguatge no verbal, no? Amb tota aquesta força que expliques.
En el meu cas, jo he de demanar sempre, i ara sobretot aquí a Sabadell, és per mi a la Maria Antònia, a la meva parella.
Sempre ho fas, eh?
És poder fer, dir aquelles coses que ens han passat a les dues, i que ella em dona permís, quasi bé hauria d'estar acompanyada d'ella dalt de l'escenari, perquè és la nostra vivència, com s'ha anat creant i gestant. I una de les coses que dic, i faig un petit spoiler, és que ara som més felices que mai, perquè sap realment en qui es va casar. I això és el que s'ha de transmetre, saber realment en quina persona tens al davant.
aquesta autenticitat, aquesta honestedat tant en l'obra com també a la vida, com expliques. Per la gent que no coneix, no?, una mica la vostra història, Clara, explica'ns el teu trànsit, no?, també, perquè en el teu cas va arribar, com explicaves ara, no?, tard, quan ja eres gran.
Sí, és que has de trobar molt el moment. No és una cosa que vagi marcada per uns canvis de creixement, no és la pubertat, no és l'adolescència, és unes reflexions internes que tu et fas per ubicar-te en l'espai. Jo des dels 7 anys tenia molt clar que no feien les coses bé. Als 13-14 ja tenia molt clar que era una nena, però en aquell moment era en plena dictadura encara i era millor deixar-ho estar.
Evidentment.
Vaig conèixer a la Maria Antònia, em semblava que podia focalitzar la meva feminitat amb ella. I jo no es pot ser, cadascú és personal, individual. I en tot aquest procés em vaig adonar que venen les criatures, venem, tens la feina...
La vida que passa, clar, ràpid.
I vas posposant i arriba un moment que t'has de sincerar. I això, de moment, ens ha facilitat aquest retorn, perquè ens anaven distanciant. I si algú s'estranya que estiguem juntes ara, no és veritat. El que nosaltres mateixes ens estranyem és no haver trencat abans del canvi.
Però clar, primer vas haver de fer aquest procés d'acceptació, no?, de la teva pròpia identitat sexual abans de compartir-la, no?, també amb,
sí,
amb la resta, no? És que és un procés, no és fàcil.
No, és el que ens porta a nosaltres aquesta reflexió de contínua de per què som, per què fem, per què ens eduquen. Una anècdota va ser amb una de les representacions que vam fer lliure, que havia de venir una psicòloga de trànsit, i no va poder venir, va anar la seva filla amb aquella llavors la seva parella, que eren lesbianes. Quan va acabar l'obra, que se l'havia passat tota l'estona plorant, va arribar a casa i li va dir: avui he entès que sóc un noi. Uau!
Clar, quina història més colpidora, però aquest és l'objectiu també, no? Clar. Fer de mirall perquè altres persones entenguin el procés o fins i tot perquè altres persones facin aquest pas, no? Per això també hi ha aquesta diversitat, no?
Sí,
tu has tingut l'acceptació de la Maria Antònia, però m'imagino que molts altres, no?, expliquen doncs, a casos molt diferents.
Sí, hi ha molta diversitat d'opcions, sobretot el que és molt important, perquè això ho notem en el grup de transfamílies de Cal Enredos, en el moment en què creix una criatura i va fent aquest trànsit, és tota la família que creix, que va evolucionant amb el trànsit i es va fent reflexions sobre ella mateixa i va veient d'una manera paulatina, a poc, sense pressa. No ens hem d'afanyar a fer canvis. Les coses han de sortir molt natural. I aquesta família va evolucionant, creix amb la criatura i d'això aprèn i enforteix i empodera molt. I tenim unes famílies i sobretot jo estic molt enamoradíssim d'una germana d'una nena trans.
Sí.
Que ens dona lliçons amb els seus 10 anys. Ara probablement ja ha crescut una mica, quan la vaig conèixer, se va tenir aquesta edat, de defensar la identitat de la seva germana, de que ella es pugui expressar, i això és una mostra de vivència i un aprenentatge molt important de com podem afrontar, perquè qualsevol cosa és possible en aquesta vida, només cal tenir la llibertat de poder-nos expressar tal com som.
La força i també, no?, les eines i també recursos, no? Com s'ha rebut doncs això per part del públic, no?, que ara explicaves aquesta anècdota, però varia molt segons també el país?
Jo he tingut moltes anècdotes i la immensa majoria són superpositives. A Tunis vaig tenir una experiència brutal. A l'acabar vam anar al bar, que ens van oferir un refrigeri, i de cop se m'acosta una noia, em va agafar, se'm va fondre amb una abraçada íntima, potser l'única abraçada tan íntima que he tingut. Vam estar 5, 10, 15 minuts abraçades, ens vam separar una mica, ens vam mirar, ella es va tornar a fondre i al cap d'una estona va marxar sense dir-nos res, però
s'havia dit tot.
Ho havia dit tot. No calien paraules. És... aquesta transmissió, aquestes vivències que posem sobre la taula i que cadascú reculli el missatge que li és més
que li arribi, no?
Adequat. Clar, no s'imposa res. I això, per mi, és aquest ventall que ofereix el Didier de dir, explica la teva història, tu l'altra, i d'aquesta manera fluïm.
A les 8 del vespre, al Teatre Principal, tindrem aquesta oportunitat única de veure doncs, a Trans més enllà, amb també doncs, després una estona de debat, de reflexió. Sí. Això suposo que també és molt enriquidor, no? Veure com arriba, ara que deies cadascú, no? Vosaltres compartiu els vostres records, aquesta conversa, no? Aquesta experiència, però després cadascú recull, no? El missatge. Com és, també, per vosaltres, com compartir, no?, aquestes sensacions.
És
veure com arriba.
Clar, és alliberador, perquè t'adones, quan hem fet aquestes representacions, a vegades més informal, a dins d'un bar o del teatre, i la gent se t'acosta i veu, puntualitza i vol entrar més a tall. Clar, poder-ho fer d'una manera més formal, és amb aquest contacte directe, jo crec que és molt interessant, perquè la gent, tot el que ha entrar, tot el que s'ha anat empapant, necessita poder-s'ho reflexionar,
clar,
poder-s'ho
compartir,
treure,
no? Compartir-ho. Com per vosaltres, que ha estat una catarsi, m'imagino que per al públic també. I suposo que en el temps que vivim també és important per trencar mites, prejudicis, no? I també doncs, intentar lluitar contra la transfòbia, no? Que també patiu.
Sí. Tot i que no m'agrada parlar de transfòbia, és evident que existeix, bàsicament perquè no s'escolta a l'altre. Partim de que, com que sabem coses o pretenem saber coses, les volem imposar. I amb aquest prejudici del que són els estereotips, de tots aquests conceptes, no avancem, perquè el més interessant és escoltar, i el que demanem amb aquesta obra és que la gent vingui disposada a escoltar i fer aquesta reflexió conjunta.
És el que hauríem de fer sempre, escoltar més els altres. Aquesta societat aniria molt millor.
Sí,
moltes gràcies, Clara.
A tu, Raquel.
Una abraçada. Gràcies.